Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs, és dijous 14 de setembre del 2023, el dia que ha saltat a la llum pública un altre escàndol sexual relacionat amb el món del futbol. Aquesta tarda, El Confidencial ha avançat que la Guàrdia Civil ha detingut diversos jugadors del planter del Real Madrid per haver difós un vídeo amb contingut sexual amb una menor. A més, el Confidencial afegia que podria haver-hi jugadors del primer equip del Madrid implicats en aquest cas. Minuts més tard, el mateix Real Madrid ha emès un comunicat, era molt curt, explicava només que els detinguts eren concretament un jugador del Castilla, del seu filial, i tres futbolistes del Madrid C. La Guàrdia Civil ha anat a la ciutat esportiva de Valdebebas, se'ls han dut a declarar les seves dependències, després han quedat en llibertat a l'espera de declarar davant d'un jutge. I a més, la Guàrdia Civil els ha requisat els mòbils per analitzar-los. En aquest comunicat, el Madrid acaba afegint que quan tingui més detalls de tot això, prendrà les mesures que siguin pertinents. Als futbolistes, ara mateix, se'ls acusa d'un presumpte delicte de revelació de secrets d'índole sexual per haver gravat i difós aquest vídeo sexual amb una menor. La informació del Confidencial l'assigna el periodista Alejandro Requeijo. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches.
¿Qué tal? Buena nit, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos lo que habéis avanzado en el Confidencial esta tarde.
Bueno, pues nada, una fuente con la que yo tengo relación desde hace mucho tiempo me da el aviso de que hay una operación y que eso está pasando así. Eso era en torno a las 3:30 de la tarde y desde entonces pues nosotros, claro, siendo conscientes de lo dedicado del tema, pues hemos hecho múltiples llamadas, sobre todo a organismo oficial, ¿no? Pues este tipo de informaciones es muy, muy importante tenerlo todo muy, muy atado. Y hemos incluido, obviamente, en esa ronda de llamadas al Real Madrid, que no nos ha atendido, no nos ha atendido. Y nada, y cuando hemos tenido la confirmación oficial por vía de fuentes oficiales, cuando nos han explicado en qué consiste, cuando se produjo la denuncia, qué unidad lo llevaba, pues lo hemos publicado. Y nada, efectivamente, ahora es una investigación que empieza, que es una investigación de ese tipo, no es la primera vez que sucede y además tampoco es la primera vez que sucede en el mundo del fútbol, donde uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con un asunto de revelación de secretos, de difusión de vídeo por WhatsApp, de quién ha visto el vídeo, quién ha vuelto a reenviar el vídeo, qué han hecho con ese vídeo, en fin, por eso la importancia que los investigadores le dan al análisis de los teléfonos móviles.
Claro. Hemos ido sabiendo detalles a lo largo de esta tarde-noche, ¿no? Una vez hemos leído la información en el Confidencial, nuestra compañera Mar Poyato, a quien bien conoces, ¿no? Experta judicial aquí en RAC1.
Mi compañera Mar.
Nos contaba que los detenidos son mayores de edad, ¿no? Este futbolista del Castilla y los tres del Madrid C, que grabaron el vídeo sin consentimiento de la chica, pero que las relaciones sexuales sí que fueron consentidas, ¿no? La grabación del vídeo no, por eso. Y el hecho de grabarlo sin consentimiento y de difundirlo, ahí es donde puede haber el delito, ¿no?
A mí lo que me cuentan las fuentes de la investigación es relación sexual consentida con uno de ellos y difusión de un vídeo sin su consentimiento. No sé si la grabación es consentida o no, de verdad, vale. Te digo que hasta ahora ese detalle no lo sé, vale. Pero sí sé que su madre acude a denunciar los hechos el 6 de septiembre y ella lo que habla, lo que refiere es que tiene conocimiento de que se están difundiendo o que se está difundiendo el vídeo. No tengo ese detalle, Aleix, ahora mismo para confirmarte y no te quiero equivocar.
Esto pasa en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El 6 de septiembre la madre de la menor denuncia en Las Palmas de Gran Canaria.
Correcto. La investigación la lleva la unidad de policía judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que a mí me trasladan fuentes de la investigación es que al menos el detenido que tiene relaciones con ella tiene vínculo con esa tierra, no sé si es de allí o que estaba allí en ese momento porque tiene vínculo, pero la, no son todos de allí, no son todos de Las Palmas.
Vale. Ahora han declarado, ¿os constan los nombres de los futbolistas?
Yo no los tengo todavía, en ello estoy. Ellos han prestado declaración en dependencias policiales, como es habitual. Es la propia policía la que en este tipo de circunstancias valora, sobre todo si no hay una orden judicial para decidir si quedan en libertad provisional a la espera de pasar a disposición judicial o si quedan detenidos, que generalmente está circunscrito a delitos muy, muy graves y que por lo tanto hay riesgo de fuga. No sería el caso, atendiendo a la pena que tiene un delito de revelación de secretos. También si hay riesgo de reiteración delictiva, que no parece que sea el escenario más proclive para defender esa tesis, y si hay riesgo de destrucción de pruebas. Hay en ocasiones sí que por vía judicial se puede establecer algún tipo de orden de alejamiento o de prohibición de contactar con la denunciante, con la víctima, pero en este caso han quedado en libertad después de pasar a disposición policial. Lo que nos han trasladado fuentes jurídicas es que en las próximas horas llegará el atestado a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Entiendo que irá a reparto o al juzgado que estuviese de guardia en el momento de los hechos, no lo sé.
Eso está en las Canarias, para
correcto,
para los
sí,
que
sí,
no
sí,
sepan.
Vale. En Las Palmas, y a partir de ahí será la autoridad judicial la que determine si les iba a declarar, si encuentra que hay indicios, a partir del atestado policial que elaborará la Guardia Civil, teniendo en cuenta la denuncia, el análisis de los teléfonos móviles y las declaraciones de los implicados.
Ahora decías, a las penas que se exponen, que no son muy altas. Vamos a contarlo. Esto se les acusa presuntamente de revelación de descubrimiento de secretos, con índole sexual en este caso. ¿A qué se exponen exactamente, Alejandro?
Pues vamos a ver, son penas que suelen ir por lo general entre 1 y 3 años. Y me las sé bien porque es el delito con el que muchas veces nos amenazan a los periodistas que nos dedicamos a asuntos de investigación, ¿no? El de revelación de secretos. Lo que pasa es que luego, como en todos, hay agravantes que podrían ampliar esa pena. Pero no suele ser el típico delito por el que se decreta un ingreso provisional en prisión, atendiendo a que no entraña una pena muy alta, sobre todo si no hay antecedentes penales. No conozco en detalle las particularidades de la investigación de la Guardia Civil en este caso, pero no suele ser considerado un delito que conlleve ingreso en prisión provisional.
Vale, por lo tanto, ¿qué has dicho? ¿Máximo 3 años, has dicho?
No, máximo 3 años no. Digo que suele oscilar las condenas por revelación de delitos, suelen oscilar entre 1 o 3 años. Luego suele haber agravantes,
tres años,
¿no?
Vale.
Suele haber agravantes, por ejemplo, si es un funcionario público y que ha hecho esa revelación de secretos, está penado con más tiempo, pero el máximo no sabría decirte ahora mismo cuánto es. Yo creo que oscila entre 5 y 7 años el máximo.
Vale.
Yo creo que oscila entre 5 y 7 años.
Vale. Leía que el delito de descubrimiento y revelación de secretos está regulado en los artículos del 197 al 201 del Código Penal, y que también podrían ser penas de 3 meses a 1 año, ¿no? Llegando incluso a los 3, como decías tú, ¿no? O sea, puede ir la horquilla puede ir de muy pequeña a un poco más alta, ¿no?
Sí, depende de qué es lo que se haya difundido, del impacto, del efecto que tenga. En este caso, cuando afecta a cuestiones de índole personal y de índole íntimo, suelen tener más peso.
Vale. Y por último, cuando en el confidencial explicáis, en tu caso tú firmas la noticia, que podría haber jugadores del primer equipo del Real Madrid implicados, ¿a qué os referís?
Nos referimos a la información que a nosotros nos trasladan nuestras fuentes en un primer instante, y es que, claro, que es lo que me trasladan a mí, que es cuando tú haces una investigación como esta, empiezas con unos implicados, pero cuando tú analizas los teléfonos móviles, eso puede salpicar a mucha más gente, ¿no? Y entonces eso es lo que a nosotros nos han explicado en un primer momento, sin tener todavía ni siquiera los investigadores la constancia de que eso haya sido así.
Vale, porque tú que dominas la materia, es decir, una cosa es grabarlo sin consentimiento o con consentimiento, la otra es difundirlo, ¿no?, que eso ya está tipificado como un delito, y el que lo recibe y lo mira también puede ser castigado en este caso.
También puede ser castigado si, sobre todo, tiene conocimiento de su origen ilícito.
Vale, eso hay que demostrarlo, sí, claro.
De que ha sido extraído sin el consentimiento de...
Vale. Ahí es donde podría, ¿no? Si ha llegado, si se ha hecho viral el vídeo, si se ha pasado por algún grupo de WhatsApp y hubiera llegado a personas, incluso del primer equipo, podría ser que les salpicara un poco este caso, ¿no?
Sí, generalmente esa suele ser la doctrina, ¿no? Tú sabes que cuando quien ha reenviado eso, por ejemplo, unas escuchas, ¿no? Unas escuchas... Bueno, un caso que conocéis bien en Cataluña, el caso de la Camarga, ¿no? Cuando hubo una conversación entre dos personas que fue grabada y acabó en los medios de comunicación. Bueno, cuando una de las dos personas, una de las personas que que está participando en la conversación es quien difunde esas comunicaciones, no hay delito, porque forma parte de la conversación, ¿no? En este caso, habría que investigar cuál ha sido la difusión, quién ha sido quien lo ha difundido, si con el consentimiento, si tenía conocimiento, además de que no estaban de acuerdo al menos una de las partes.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alejandro Requeijo, periodista del Confidencial, la persona que ha destapat la notícia, aquest escàndol sexual que involucra alguns jugadors del plantel del Real Madrid. Te agradezco muchísimo las explicaciones también que nos das a estas horas de la noche cuando arrancamos el programa, y vamos a seguir de cerca que cómo evoluciona este caso.
Venga, un abrazo, gracias.
Buenas noches. Gracias. De seguida ho comentem, a la tertúlia avui amb Joan Poquí, amb Maria Fernández Vidal i també amb Paco Cabezas. Més enllà d'aquest cas, avui la Lliga també ha actualitzat els límits salarials dels equips i el del Barça ha millorat una mica, però tal i com va explicar RAC1 fa unes setmanes la Marta Ramon, que d'això en sap molt, el Barça continua excedit. Avui ho ha confirmat la Lliga, ja us ho havíem dit aquí a RAC1, el Barça continua fora d'aquestes normes que marca la Lliga en el fair play financer i, per tant, fora de la regla 1-1, que és el que li permetria operar amb normalitat, treure un jugador, treure el seu salari i poder-ne entrar un altre pel mateix salari. Doncs no, el Barça està fora d'això, el Barça està en la regla del 60%, només pot treure un salari i entrar-ne una part proporcional del següent, cosa que complica, com ha passat aquest estiu, al mercat de fitxatges. Ara mateix, de fet, per exemple, Vitor Roque no podria ser inscrit al gener si el Barça volgués, i tal com està ara mateix. Veurem què passa en els pròxims mesos. Des del club diuen que estan tranquils, que ja sabien aquesta realitat que els marca la Lliga i que estan convençuts que ho acabaran revertint amb nous ingressos en els pròxims mesos. Després ho ampliarem amb el Jaume Molló i també amb la Laia Coll. I començarem a mirar cap al Barça Betis, que torni a rodar la pilota, si us plau, aquest dissabte a les 9 de la nit. Hem d'escoltar Abde, avui presentat com a nou jugador del Betis i que dissabte visitarà Montjuïc per enfrontar-se al Barça. La seva roda de premsa ha tingut moments divertidíssims, hilarants. Després escoltarem Abde a Sevilla. Torna a la Lliga de Primera aquest cap de setmana i, com us dèiem ahir, a quarts d'una de la matinada, per fi va haver acord i també aquest cap de setmana torna la Lliga F. I en volem parlar també en aquest inici del Tu Diràs amb el CEO de la Lliga Professional Femenina. És el senyor Pablo Vilches. Senyor Vilches, què tal? Bona nit, buenas noches.
Bona nit.
Acostado, pero vuelve el fútbol femenino.
Pues sí, ha costado, pero finalmente pues comenzamos este fin de semana la segunda, que debiera haber sido la primera jornada de Liga F.
¿Se va a recuperar la primera en algún momento?
Así llegamos en el acuerdo que se firmó anoche con los sindicatos, que dentro de dicho acuerdo estaba la recuperación de la jornada y se ha propuesto la fecha del 3, 4 y 5 de octubre para recuperar esa jornada.
3, 4 y 5 de octubre. Esto es entre semana, claro.
Sí, es entre semana. Ya estaba prevista, es una de las jornadas de recuperación. De hecho, había previsto recuperar ahí un encuentro que se había tenido que aplazar de la no disputada primera jornada entre Real Sociedad y Levante.
Vale, esto es ya, ¿eh? En dos semanas se va a recuperar ya esta primera jornada. Bueno, se va a poner al día la Liga Femenina. Oiga, señor Vilce, ¿por qué ha costado tanto llegar a este pacto con los sindicatos?
Bueno, pienso que al final nosotros, desde el primer momento, solamente Liga F lleva un año de vida, veníamos pensando en un crecimiento gradual, en una estabilidad, en una sostenibilidad de la competición, y es cierto que se han hecho muchas cosas el año pasado, pero quizás nos hemos encontrado con una postura un tanto fuera de la realidad de la sostenibilidad de los clubes que participan en Liga F. Y ha costado más de un año, prácticamente un año, llegar a un acuerdo.
Desde el CSD, el otro día, su presidente, Víctor Francos, dijo que la Liga F tiene dinero de sobras para pagar a lo que pedían las jugadoras, ¿no? Que era este salario mínimo de 23.000 euros al año. ¿Esto es así?
Ayer, precisamente, nuestra presidenta hizo unas declaraciones al respecto porque nos sorprendió muchísimo que el secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes afirmara eso cuando esas subvenciones que el CSD otorga del dinero de todos y no solo del CSD, no permiten expresamente que vaya el dinero destinado a salario de futbolistas. Así lo mostramos en la resolución que el día 24 de agosto firmó el propio Víctor Franco, con lo cual nos sorprendió mucho dicha afirmación. Entregamos dicha resolución a los sindicatos, la pudieron ver y no entendían absolutamente nada de las afirmaciones del secretario de Estado horas antes de una mesa de negociación que pudiera haber hecho mucho daño a dicha mesa.
Bueno, al final salió bien, ¿no?, lo acordado ayer. ¿Esto le da estabilidad a la Liga F para los próximos años?
Efectivamente, es lo que buscábamos, estabilidad. Tenemos 3 años para trabajar en lo que pedíamos. El año pasado tampoco se pudo comenzar por un boicot de la federación con una huelga de árbitras. Y entendemos que, como todo camino que se comienza, hay que dejar trabajar, que haya crecimiento y poco a poco podamos llegar, ojalá, no a los salarios que se han pactado ahora, sino a mucho más de lo que hay pactado, porque los ingresos, los patrocinadores, todo vaya creciendo y vaya este producto siendo cada vez más valioso.
Vale, ¿esto tardará muchos años o cree usted que puede ser bastante inmediato el crecimiento exponencial de la Liga F y, por lo tanto, de las condiciones contractuales de las jugadoras, de sus demandas también, más allá del dinero?
Ya ha sido exponencial esta primera temporada que terminó, puesto que veníamos de cero y se firmó un contrato de derechos audiovisuales y de derechos comerciales que la temporada pasada reportaron 11 millones de euros. Pero no sería capaz de definirlo. Lo que sí tengo claro es que va a ser un crecimiento sostenido y esperemos que exponencial a 3, 4 o 5 años.
Vale. Me acompaña también una de nuestras especialistas en el fútbol femenino aquí en RAC1, Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, buena nit, buenas noches, señor Vilches. Yo le quería preguntar si ha llegado a un acuerdo para las 3 próximas temporadas con un salario mínimo, pero este salario puede incrementar en función de los beneficios que haya en la liga. ¿En qué términos? ¿Qué beneficios tiene que tener la liga para que las jugadoras vean ascendido a este salario mínimo?
Buenas noches, Laia. Como bien dices, durante estas 3 temporadas se ha llegado a un acuerdo de mínimos en el que hay un variable que está referenciado a los ingresos comerciales de la competición. Es decir, nosotros tenemos unos ingresos ya fijos, independientemente de los patrocinadores que se acerquen a nosotros, con un contrato de agencia con la Liga, en el que dichos ingresos, si se hubieran aumentado sobre ese mínimo ya fijado, iría destinado al incremento del salario mínimo.
O sea, cualquier cifra superior al que ya tenéis fijado, eso sería destinado a las jugadoras.
Efectivamente. Cuando hablamos de netos, se refiere a que cuando hay un ingreso comercial, evidentemente hay unos gastos de activaciones y tal que se detraen, pero el neto resultante sobre lo ya fijado iría destinado a salarios de los futbolistas.
Esto es muy interesante y muy bueno también para las futbolistas si se consigue, ¿no?, esta subida y este neto en ingresos mucho mayor de lo que está previsto. Entonces, mi pregunta va sobre eso. ¿Con 16 equipos en la Liga F es más complicado crecer más rápido? Lo digo porque creo que en la Premier inglesa son 12 solo los clubes que están formando la primera división.
No creemos que sea más complicado. Al contrario, el sentimiento de los clubes es que, bueno, se va a trabajar con 16 desde el inicio, pero con el objetivo de tratar de ser malos. No olvidemos que cuanto más tiempo dure la competición, más exposición audiovisual hay, atrae más patrocinadores y, en consecuencia, el producto acaba valiendo más. Una competición con menos equipos se va reduciendo en el tiempo y acaba reducida a 8 o 9 meses.
Ahora se ha llegado al acuerdo por el salario mínimo, pero esta negociación forma parte de la negociación del nuevo convenio colectivo en que las jugadoras también reclaman mejoras en cuanto a maternidad, derechos de formación. Hasta ahora ha sido muy difícil ponerse de acuerdo. Ahora que van a abordar todos los otros temas, por parte de la Liga, ¿hay buena predisposición? ¿Se cree que se va a poder llegar a un acuerdo pronto?
Sí, absolutamente. De hecho, Laia, creo que mi presidenta Beatriz ya en algunas declaraciones anteriores lo ha puesto en la mesa. En todos los temas sociales hay una absoluta predisposición y muy buena aquiescencia entre las partes para llegar a un acuerdo, tanto en temas de maternidad como conciliación. Ahí no vemos realmente un problema, entiendo que ninguna de las dos partes, ni el Banco Social con los sindicatos, ni nosotros.
Y otra cosa que le quería preguntar es que la primera división, la Liga F, que empezó el año pasado como liga profesional, sí que se ve pues que hay muchos equipos que siguen teniendo deficiencias en sus instalaciones, como en los campos de juego, y que todavía hay equipos con césped artificial. ¿Qué medidas va a tomar en este sentido la Liga? Después de un año que ya ha pasado, ¿este año ya se van a empezar a aplicar sanciones? ¿Se va a dejar un tiempo más de moratoria?
Efectivamente. Ya el año pasado, en la constitución de la Liga F, fueron los propios clubes los que adoptaron el compromiso de que en tres temporadas, es decir, llevamos una, esta y la siguiente, se debía corregir y que los campos, por ejemplo, no fueran de césped artificial, sino de césped natural, con lo cual hay un periodo transitorio. Y de la misma manera que antes hablaba del CSD, tengo que decir que el CSD emitió una subvención para los clubes directamente a infraestructuras al objeto de que estos campos se fueran mejorando, con lo cual esperamos que al final de la temporada que viene se haya corregido y todos los campos tengan unas condiciones muy dignas.
Ojalá, ojalá. ¿Dónde se verá por televisión esto?
De los dos operadores que tenemos, el operador principal es DAZN, que da los 8 partidos de la competición, la totalidad de la jornada, y Gol TV, que emite un partido en abierto.
Vale, esto seguirá igual que se hacía en las últimas temporadas, ¿no? Hay que pagar un pequeño precio para abonarse a DAZN, y el en abierto es Gol Televisión.
Efectivamente.
Perfecto. Laia, sí.
Sí, yo le quería hacer una última pregunta. ¿Cómo está el tema con Finetwork? Porque el año pasado se beneficiaron de todos los acuerdos, de una publicidad, y a última hora dijeron que no iban a pagar, que no tenían ningún compromiso con la Liga. ¿Cómo está este tema?
Bueno, creo que hemos sido muy, muy transparentes desde el principio. Por parte de Liga F estamos muy tranquilos con el patrocinio de Finetwork, en el sentido de que esta temporada pasada, como bien dices, Laia, han disfrutado de todo, y esto está en manos de los servicios jurídicos, que tienen muchísima tranquilidad en que en los tiempos, que evidentemente la justicia, si no se avienen a razones, pues acabarán pagando aquello que comprometieron y los daños ocasionados. Pero estamos muy tranquilos porque la verdad que ha sido una situación un poco surrealista cuando llegó el final de la temporada pasada.
Vale, pero entonces no se llama Liga Finetwork ya.
No.
¿Y tienen previsto que entre algún otro patrocinador grande para patrocinar la Liga?
Por supuesto. Desde antes incluso de que Finetwork se pronunciara en este sentido, ya estábamos trabajando con otros patrocinadores, incluso internacionales, y nos llamaba mucho la atención que empresas o corporaciones que nunca habían estado en el mundo del deporte están muy interesadas en estar en el fútbol femenino español.
¿Lo veremos pronto esto, señor Vilches?
Ojalá. Hay cosas muy avanzadas, pero en este tipo de acuerdo es difícil de decir una fecha. Por nuestra parte estamos trabajando para que sea cuanto antes.
Muy bien. Y acabo, desde la Liga F, su presidenta Beatriz Álvarez ha sido muy dura con Rubiales, con sus actos en la final del Mundial. Entiendo que satisfechos, ¿no?, también con su dimisión y la de Jorge Vilda. ¿Cómo se ha acabado solucionando todo este embrollo que también afectaba al fútbol femenino?
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar una puerta. Efectivamente, hemos pasado, en mi opinión, que también lo hemos vivido desde dentro, la etapa más oscura del fútbol español y muy especialmente del fútbol femenino. Satisfechos, no es la palabra, no deseamos la dimisión de nadie, sino cambios en las estructuras, pero como la propia REF se comprometió y el Consejo Superior de Deporte está diciendo, quedan muchos cambios por hacer. Y esperamos que así sea y que a partir de ahora vivamos en un escenario de paz todo el fútbol español y que las instituciones nos demos la mano y nos ayudemos.
Bueno, vamos a ver mañana. No sé si está preocupado también por lo que pasa con la convocatoria de Montse Tomé con España, a ver si las jugadoras vuelven, no vuelven, porque parece que también habrá lío con esto.
Evidentemente. Todos esperamos que vaya todo con normalidad y podamos estar en un escenario de normalidad absoluta.
Muy bien, señor Vilches, CEO de la Liga F, muchas gracias por atendernos en directo y a disfrutar del fútbol femenino y de la Liga F a partir de este fin de semana.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, bona nit, buenas noches. Bé, doncs aquest dissabte, recordo, Eibar, Levante Las Planas, al migdia, dissabte al migdia, a les 12 del migdia, i a les 7 de la tarda també dissabte, Madrid Club de Futbol Barça, és l'altre Madrid, el Madrid que juga al Covendas, Madrid Club de Futbol Barça serà el debut en la segona jornada del Barça, del vigent campió de Lliga i de la Champions. Aquesta carpeta de la vaga la tanquem, a més amb la informació que ens donava ara el senyor Vilches, la primera jornada es recupera el 3, 4 i 5 d'octubre, entre setmana, dimarts, dimecres i dijous es recuperarà aquesta primera jornada que no es va poder disputar per la vaga. I ara obrirem l'altra carpeta, no? El pròxim capítol. Què passa amb la llista de la nova seleccionadora d'Espanya que ha de donar demà? A veure si les jugadores tornen després de tot el que ha passat a la Federació Espanyola. Ara mateix, pel que sabem, no hi ha massa unanimitat entre elles. Demà a les 4 de la tarda està previst que Montse Tomé doni la llista per aquestes doble compromís que té la selecció espanyola femenina de la Nations League femenina. Demà estarem, evidentment, molt pendents durant tota la tarda. Ara ho posarem també a la tertúlia del Tudiràs. Ara en parlarem també a la tertúlia del Tudiràs amb Joan Poquí, amb Maria Fernández Vidal i amb Paco Cabezas. I atenció, al tram final del programa avui escoltarem els nous fitxatges del Barça de bàsquet i explicarem una història brutal. Per què el Fuenlabrada de bàsquet va anar a jugar ahir un partit a Belgrat contra el Partizan a l'aire lliure, amb focs artificials, amb bengales, amb crits de Fuenlabrada, Fuenlabrada, de tots els seguidors del Partizan? Increïble el que va passar ahir. Després ho expliquem, al tram final del programa. I també repassarem la vuelta. Els corredors del Jumbo-Visma li deixaran guanyar a Sepp Kuss. Si no hi ha cap canvi, Sepp Kuss serà el guanyador de la vuelta diumenge a Madrid. Fem una pausa, 4 i les 11, i obrim tertúlia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Culer, l'equip et necessita més que mai. Vine a l'Estadi Olímpic aquest dissabte a les 9 de la nit a veure el Barça-Betis i fes costat a l'equip en el pròxim partit de Lliga. Aconsegueix un 40% de descompte comprant l'entrada a la web del club amb el codi RESIDENT. Entrades a partir de 27 euros.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
El teu Opel necessita un tracte especial? Tenim bones notícies! Del 20 al 22 de setembre vine a la xarxa oficial Opel i gaudeix d'una revisió gratuïta, preu fix de manteniment, regals i ofertes especials en vehicle nou. Del 20 al 22 de setembre són els teus dies, els dies del client Opel. Reserva cita a diesdelclienteopel.es.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament les 11 de la nit. Hola, Joan Poquí, què tal? Bona nit, com estàs, Joan?
Bé. Sí, bé, com sempre.
N'ha fet content, si et veig. Estàs content, ganes que torni el Barça-Betis.
Sí, bueno, vamos, ganes boges de que torni el futbol.
Oh, ara sentirem Abde, m'ha encantat la roda de premsa que ha fet Abde avui en presentació del Betis. Oh. Maria Fernández Vidal, hola.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Amic Paco Cabezas, què tal?
Bona nit.
Bona nit. Ens hem de posar seriosos al principi. Hem començat trucant Alejandro Requeijo, el periodista del Confidencial, que avui ha destapat aquesta informació, aquest escàndol sexual que afecta jugadors del planter del Real Madrid. Una manera de començar avui trista, m'atreviria a dir. Però jo, mira, ara en parlàvem durant la publicitat i jo també m'havia escrit quatre paraules aquí al guió perquè vull fer una reflexió molt ràpida. I això és un programa d'esports i ara parlem d'esports. Vivim en una societat malalta i a mi em sap molt de greu. No pot ser que els joves normalitzin aquest tipus de pràctiques i d'actituds, que és gravar-se, difondre-ho, perquè jo crec que hem de saber explicar com a societat, els pares, les mares, els avis, els tiets, els amics, els professors, tothom, els nostres joves, hem de saber explicar-los com a societat que el sexe és meravellós, que és divertit, que és excitant, però que és un acte de respecte entre dues persones. I que ha de ser consentit tot l'acte, el que es faci durant l'acte, el que hi passi. I a mi em fa pena, a mi em fa ràbia. Jo no tinc fills, però jo m'imagino que a la meva filla li fan això i, hòstia, Déu-n'hi-do, fa molta pena. No sé, és una reflexió. Avui hi pensava, perquè és veritat que la meva germana, per exemple, és directora d'una escola i m'explica que ho viu a vegades constantment, no? Però jo crec que és un problema nostre. No sabem explicar als joves que viuen en xarxes socials i que tenen accés al porno a diari, no? I que tenen accés a vídeos realment lamentables, que no saben entendre perquè són joves i no els sabem educar en això. I després no els sabem educar en el sexe, tampoc, no? I arriben massa ràpid en el sexe. Llavors normalitzen pràctiques com aquestes de gravar-se en vídeo, que veurem com acaba, que no són normals, no? I que no fan que siguem una societat molt, molt bona, en aquest cas.
Com acaba, hauria d'acabar en presó.
Sí.
Hauria d'acabar en presó. Perquè són, sí que és veritat que són gent jove, però són majors d'edat, no són estudiants, no? Els que...
Sí, són els quatre són majors d'edat, sí.
Per tant, jo entenc que això d'acabar en presó. I estic d'acord amb la reflexió. Vivim en una societat malalta que no sap gestionar una sèrie de coses i que no és capaç d'educar el seu jovent d'una manera edificant, dient i aprenent a discernir entre el bé i el mal. Perquè això aquí és una situació molt clara de discernir entre el bé i el mal. I jo només... Hi ha una noia que és víctima, una noia més que és víctima, i per això crec que aquesta situació, si ha d'acabar d'alguna manera, és al marge del que es pugui aprendre, ha de ser en presó.
Però estic d'acord, s'ha de castigar aquesta gent, s'ha de castigar perquè ho vegin i que surti a la premsa i que els altres que a vegades ho han fet vegin de dir, hòstia, això és molt greu el que hem fet una vegada o dues, no? I això no ho hauríem de fer ni normalitzar-ho. Però després requereix una reflexió molt més profunda de tota la societat, i em refereixo a organismes, a institucions, a governs i també a les famílies, d'educar. Hem d'educar sobre això, no?
Fer pedagogia, jo sí, crec senyor. Que és molt important en aquest sentit. Permeteu-me que escombri cap a casa, perquè TV3 està preparant una nit temàtica d'adolescents i pornografia, que ja fa molt temps que s'està preparant i que la veritat és que té molt bona pinta, precisament perquè crec que són reflexions que són molt, molt necessàries.
I que farà, per cert, presentarà una gran amiga.
Ah,
per tant...
ja estàs destapant coses que jo crec que encara no se saben,
no,
però
no,
bueno.
No dic res, no dic res.
El cas és que jo crec que hi ha, a banda d'aquesta reflexió al voltant de l'educació sexual dels joves o dels adolescents, jo crec que el que ha passat també ens posa al mirall a molta gent, a molts adults, que per fer hi-hi-ha-ha, qui no ha reenviat vídeos, ja no dic de caràcter sexual, però d'altres que no saps ni d'on venen ni qui te'ls ha enviat, aquell que posa reenviat moltes vegades, i que és no sé qui que cau o un borratxo que no sé què. És a dir, jo crec que ens falta a tots una mica de saber utilitzar les noves tecnologies, una mica d'educació en aquest sentit, de saber quin perill hi ha en la difusió. Hi ha molta gent que penja coses a xarxes que jo crec que no és conscient de la repercussió que realment té allò, per molt que tu siguis una persona que no ets coneguda o que ets anònima. Jo crec que en global ens falta una mica de no sé si és educació o formació, més aviat, en l'impacte que tenen les noves tecnologies. I el fet de reenviar un vídeo a un grup de col·legues, doncs no és un gest innocu, té unes conseqüències, has de saber aquest vídeo d'on ve, qui l'ha enviat. Ah, no, és que me l'ha enviat un... Bueno, ja, però aquest col·lega d'on l'ha tret? No, és que se l'ha enviat un amic. Vale, i aquest amic l'ha gravat ell i aquella persona que surt allà està d'acord amb haver enviat aquest... És a dir, crec que ens falta una mica reflexionar sobre aquestes coses que acabem fent per inèrcia i que té molt a veure amb la immediatesa de les noves tecnologies.
Estoy muy de acuerdo. Yo creo que en parte, si vivimos en una sociedad podrida, es porque las redes sociales están podridas ya de por sí. Pero también me gustaría poner el foco en los adultos, en el espejo que tienen los jóvenes en los adultos. Porque Luis Rubiales no es un adolescente, tiene 46 años. Y se vanagloriaba de haber dado un beso en la boca a una persona que no quería eso. Es decir, hay muchísimos hombres que tratan los cuerpos de las mujeres como si fueran suyos y además mercadean, como parece ser que es el caso parecido al que ha ocurrido hoy con los chicos del Real Madrid. Es una pena, hay que hacer muchísima pedagogía, pero yo creo que ni siquiera es suficiente, porque las redes sociales ahora se lo comen absolutamente todo. Y si nosotros, sobre todo desde los medios de comunicación, no nos ponemos en serio con esto, yo entiendo que va a ir a peor. Que hay que denunciar desde el minuto uno este tipo de actitudes siempre. Y después, como bien decía Joan Poquí, hay que ir por la vía penal. No hay más. Porque un beso consentido es un delito. Lo hablamos el otro día. Y si tú reenvías un vídeo sexual, también es un delito. O sea, no hay más. Y hay que ir por esa vía hasta conseguir erradicar esto.
A veure què passa. Ens deia Alejandro Requijo del Confidencial que això, les penes poden anar en 3 mesos, un any, fins a màxim de 3 anys podrien anar les penes de presó, que difícilment acabaran entrant a la presó. Vull dir, s'enduran un càstig i una reprimenda pública i social, no? Perquè
sí, i un curs d'educació sexual també.
No? És que clar, jo crec que, bueno, no sé, jo no sóc ningú ni tinc la formació necessària per saber si el millor és que vagin a la presó o no. Però a la presó és una cosa no trivial, és a dir, és molt... marca molt la vida d'una persona entrar a la presó o no entrar a la presó i viure a la presó o no viure a la presó. Vull dir que jo crec que també s'ha de calibrar una mica què és el que pretens amb aquest càstig, no? Que anar per la via penal per aconseguir què? Jo entenc que en aquest cas l'objectiu és fer pedagogia.
Educar, el que dèiem.
Jo crec que sí.
Bé, a veure com acaba. Ho anirem seguint, a veure com acaba. Evidentment en parlem perquè afecta futbolistes del Real Madrid. El Madrid ha fet un comunicat dient que ja prendrà les mesures pertinents quan pertoqui, quan tingui molta més informació de tot el que ha passat avui, que ha esclatat avui i que ha destapat el Confidencial. Anem a coses més agradables? Vinga, va, anem a coses més agradables. Per exemple, no sé si us agrada això. Poqui, ets dels Stones?
Naturalment. Naturalment que sí.
I dels Beatles?
Més dels Beatles. Soc més dels Beatles, però soc molt dels Stones, també.
Sí. Els has vist mai?
Doncs no, ni els Beatles ni els Stones. No, no, de veritat. No, no he sigut massa mai d'anar a concerts. Però quan venen els Stones?
Sí. No se sap
si
encara.
Si tot va bé, a partir de l'abril del 2024 fan gira per Europa. Doncs... segons diuen els experts sí. musicals, però no està oficial.
No, jo vaig llegir això que hi havia, però no, encara no hi ha... No està confirmat que vinguin a Barcelona.
No.
Jo si pogués aniria, però sí, soc molt dels Stones.
Molt bé. Ja sabeu que l'altre dia vam explicar que el Barça lluirà publicitat del nou disc.
Una gran iniciativa.
Sí, eh? T'agrada? Sí,
m'agrada molt. Sí. Millor que l'any passat.
No, home, no, Rosalía va estar molt bé.
Vamos, és que no hi ha...
I el búho menys, no?
Drake, no?
No sé ni qui és. Aquest no sé ni qui és, el búho.
Sí, el Drake va ser una mica patillero.
Però aquest tio tenia molts followers, vull dir, a nivell de Spotify també li interessava.
Sí, tenia molts seguidors. Que la vinculació amb Barcelona, amb el Barça, amb Catalunya, era bastant pobra. Comparat amb Rosalía i no parlem amb els Stones.
Sí, però va fer un escut tapant l'escut del Barça amb les trenes. Va fer una foto.
Ella, sense voler.
Va fotre, bueno, sense voler. Sí. Val,
amb tota la mala intenció. Amb
tota la mala intenció. Algun...
però que és culer.
Molt. Però va tapar l'escut amb les trenes. Esteve
Sancovires.
Però això no vol dir que sigui culer.
Potser, sí, sí, és del Barça. És del Barça.
Potser del Sabadell, com tu. Imagina't.
Tant de bo.
La gent per tot aquesta vida.
Tant de bo. Bé, doncs això, 29 d'octubre, no és oficial, però en principi serà el diumenge 29 d'octubre, aquest clàssic a Montjuïc, amb aquesta unió entre el Barça i els Stones. Aquests dies estem trucant gent que li agraden al Rolling Stones o que té certa relació amb aquest mític grup de rock and roll. Tenim en línia el bateria de Sidoní.
Uf, mitazo.
Axel P. Hola, Axel.
Hola, bona nit, com esteu?
Què tal? Bona nit.
Bona nit. La gent dirà, Sidoní? Però per què Sidoní? Vau ser taloners del Rolling Stones l'any passat a Madrid, pot ser?
Sí, sí, totalment. I això va ser una de les coses més boniques que hem viscut com a músics, gràcies a aquest grup tan bonic que és Sidoní.
Sí,
perquè
sí.
Són fans, i, vull recordar que el dia que conec el Marc, el guitarrista i cantant, ho faig perquè responc a un anunci de Es busca bateria, en què hi havia pocs noms, tots molt bons, i entre ells els Rolling Stones.
Ah, sí?
Clar, que em diguin que 25 anys després de respondre aquella nota i fer aquell primer assaig, telonejaríem els Rolling Stones, doncs no m'ho creuria, i a més, quan es va produir allò tan màgic que va ser que el Mick Jagger va parar el concert i va agrair a Sidoní el concert que vam fer. Clar, allò, bueno, va ser molt bèstia.
Els vau conèixer allà al Metropolitano o vau poder parlar amb
ells? Doncs, no sé si recordeu que ja estàvem acabant aquesta maleïda
pandèmia,
pandèmia, sí. I aquestes, i totes les conseqüències que portava, no?, i totes les coses que arrossegava, i entre elles va ser que malauradament nosaltres no vam ni poder creuar-nos ni acostar-nos al grup.
És que eren població
de risc.
I per tant
ens vam quedar amb les ganes de fer-nos una foto desitjadíssima.
Eren població de risc, té raó la Maria.
Població de risc.
Sí, és veritat,
de fet.
I a més, no, si ho recordeu, una setmana després Mick Jagger diria que té Covid. I així va ser. I a més, casualment, també el Marc va agafar el Covid aquella setmana.
Sí.
Per tant, és veritat que encara passaven coses, i encara passen, evidentment, però sí, malauradament, per aquest motiu no vam poder-los conèixer, i això va ser trist per nosaltres, però esclar, torno a dir, una de les coses més bèsties que hem viscut amb el grup. Som molt fans.
Com estan amb 80 anys? Bé, en tenien 79, 77, alguns de la banda l'any passat, però com els vas veure?
Doncs mira, els tres assegurem i afirmem que vam veure el millor concert dels Rolling Stones que mai hem vist.
Hòstia. Els heu vist molt?
Amb Adelit,
Els heu vist molt o no?
Els hem vist, jo, tres vegades, el Marc crec que quatre, el Gest també tres o quatre vegades, i sempre hem vibrat, però és que va ser al·lucinant veure l'estat de forma en el que estan, no només cantant, tocant, sinó a més ensenyant l'espectacle visual, teatral i de ball. O sigui, és una lliçó constant. Vam començar tocant aprenent d'ells, i és molt bèstia que després d'aquell concert tornéssim a l'hotel sabent que havíem après encara més coses. I hem de dir, i això és veritat, que nosaltres estem a punt d'editar un nou disc el 27 d'octubre, i aquest disc està molt marcat per aquell moment. Perquè vam tornar a reviure l'essència del rock en directe, del rock sense artificis, i ens van agafar moltíssimes ganes d'encara reafirmar més aquesta cosa dels tres, del trio, del baix, guitarra, bateria, del rock, i així va esdevenir després tota la gravació del disc, i és per això que és el disc més Sidoní, més dels tres, i més rock i més Rolling Stones que hem gravat mai.
Que bo, quina casualitat, no? 20 d'octubre surt el nou disc del Rolling Stones, i el 27 surt el vostre, i el 29 hi haurà aquesta publicitat del Rolling Stones a la samarreta del Barça. Vull dir, en aquella setmana ho viurem absolutament tot, no? Què et sembla la informació que vam avançar aquí a RAC1, aquesta samarreta? T'agradaria comprar-la, no? Entenc, Àxel?
Sí, no, la tindrem segur. Però, fa molta il·lusió.
Que val pasta, que val pasta, això, que és una cosa exclusiva.
Sí, però home, és que és un record inoblidable. Em fa molta il·lusió, i abans parlàveu, de les diferències entre els altres grups que van esponsoritzar una data tan important com el duel entre el Madrid i el Barça. També ens agrada molt, Rosalía, però és que això és... Bueno, és que ha estat una sorpresa, ens ha fet molta il·lusió, moltíssima, la veritat.
Molt bé. Escolta'm, una curiositat. Oi que abans de dir-vos Sidoní us dèieu Citadel per una cançó dels Stones, que és la de Dire Satanic Majesty's Request?
Exacte.
Sí, eh? O sigui, el grup es deia primer Citadel pels Stones.
Això mateix. És que pel mateix motiu que et deia que jo vaig respondre aquell anunci perquè ja estaven els Stones, també al primer assaig ja vam tocar els Stones, perquè vam ser al principi un grup de versions on no deixàvem de tocar els Stones, i en aquell moment ens dèiem Citadel, en motiu de la cançó.
Que bo. I una última història que he llegit a la premsa aquestes últimes hores.
Vau estar a punt d'atropellar Messi, el Sidoní?
Sí, és bona. Jo vull fer...
No, però explica-ho bé, perquè el titular és molt cridaner, no?
És interessant afegir una altra anècdota relacionada amb el grup, que també per nosaltres és inoblidable, que és que quan el Barça de Guardiola se'n va el 2011 a jugar a la final a Wembley,
sí,
aquell meravellós partit, inoblidable partit, els sponsors, en aquell moment era Sony, un dels sponsors de la Champions, van escollir una banda que a la fan segon de Manchester, no?
De l'Ombra.
I la banda que va portar a Barcelona perquè a la fan segon toquéssim érem nosaltres.
Ah, van triar uns músics de Manchester pel United i uns músics de Barcelona, i els de Barcelona éreu vosaltres, tocant a Londres.
Exacte, aleshores nosaltres vam tenir la super sort d'estar tocant a la fan segon i d'estar convidat a l'hora VIP d'aquell partit, que ja sabeu que va ser, doncs, segurament el partit més bonic que hem vist mai com a culers, no?
Sí.
Però, clar, molt probablement aquest partit no s'hagués produït si el 2007, el gener del 2007, un o dos dies abans que Leo Messi renovi per tercera vegada el seu contracte amb el Barça i abans que arribés Guardiola, si Doni no hagués frenat a temps la seva furgoneta...
però bueno.
Van atropellar-lo, i això és...
Què va passar? Què va passar?
Però és així, a més, clar, imagina't, doncs tornàvem de bolo, i clar, això ens passa a vegades quan venim de trajectes molt llargs, que quan arribem a Ronda de Litoral, ja sortim de la Ronda de Litoral, per ficar-nos per l'Avinguda Marina, que ja està molt a prop del nostre local, i ja ens comencem a excitar, ens comencem a agafar a vegades de tonteria, i ens vam despistar una miqueta. I de sobte fem... Compte, para. Frenem, i en un pessebre que tenien en verd, amb la qual cosa nosaltres ho teníem en vermell,
sí,
frenem, mirem, i mirada fixa d'algú, que a més a més somriu, ens saluda i diem, mare meva, tio.
O sigui,
tots ho vam veure claríssimament, era Leo Messi creuant, caminant.
Ell sol.
I el dia següent l'altre renovava el contracte i, evidentment, doncs, arribava a Guardiola i encara seria més gran la llegenda.
Què fotia al carrer Marina? Què fotia al carrer Marina?
El 2007.
Que anava als toros, a la Monumental.
Me'n recordo perfectament i estava...
Era un diumenge, eh?
Hauria estat passejant o tornant, per saber.
Ell sol, anava sol.
Ell sol, eh? Sí.
No, estava envoltat, de més gent. Però clarament, vam veure com així, vam frenar i saps aquell moment en què dius ostres, primer, quin ensurt? Però clar, allà et reconeixes, et reconeixia perfectament. És a dir, no és ni més ni menys que algú que et mires i que reconeixes, no?
I quina hora era?
Ens vam quedar glaçats.
Quina hora era, eh? Quina hora era?
Quina hora era?
No, pots dir, mitja tarda.
Ah, bueno,
mitja tarda, tornant d'un...
Anava als toros,
sí. Però esclar, nosaltres, a més, sent culers, clar, no es podien creure. Ara es converteix en una anècdota de la que riem, no? Però
no, perdona, podria...
És molt, molt, molt dramàtic.
Podria haver canviat la història del Barça, sens dubte, i del Sidoní, sens dubte, també. Axel, veniu al gener a Barcelona, eh? Potser ja a presentar el nou disc, he vist?
Sí. Comencem la gira de sales, anhelada gira de sales, perquè ha estat tocant molt, però no hem arribat de nou a les sales perquè encara no teníem disc, i ara amb el nou disc ho farem. Som un grup de sales, som un grup de tocar, em fa moltíssima il·lusió, tornem als resmetats i amb moltíssimes ganes de tocar i d'ensenyar les noves cançons, que són molt bones, la veritat.
Molt bé, doncs mira, ens ho apuntem al gener, al Sidoní, a Raz. Axel Pi, moltíssimes gràcies. Rock and roll, i visca els Stones i Sidoní també.
Mateix.
I el Barça.
Visca els Stones.
Adéu.
Una abraçada molt forta i res per trucar.
Amb Aleix Pariser. Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això, és el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën.
Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Bona nit. En els 3 sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
el 593, el 245 i el 991.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Parisé.
I 21 minuts. Aquí seguim al Poquí, amb la Maria i amb el Paco Cabezas. Ara sí, ja ens centrem en la part esportiva. Hem arrencat el programa amb aquesta notícia de l'escàndol sexual d'alguns jugadors del Real Madrid per haver reenviat un vídeo de contingut sexual amb una menor. I ara ja hem anat canviant de terç i volem centrar-nos en la part més esportiva del futbol masculí i femení. Perquè a l'inici del programa també hem entrevistat el CEO de la Lliga F per destacar que per fi s'ha acabat la vaga i que tornarà al futbol. Ja era hora, no?, també, que tornés al futbol femení, que pogués començar a rodar la pilota, no?
Que tinguessin un acord, ni que sigui de mínims, sí. I que d'alguna manera les futbolistes se'ls tracti amb un mínim de respecte i de consideració envers les seves qualitats futbolístiques. És veritat que la Lliga ha d'evolucionar molt en termes de generar recursos i de generar beneficis i de generar interès, però tu no pots tenir les... Si tu vols que el futbol femení... Si el país vol que el futbol femení evolucioni, millori, vagi guanyant qualitat, d'alguna manera l'has d'impulsar. Perquè és... Abans parlàvem del tipus de societat malalta en la que estem en molts aspectes, la desigualtat que hi ha entre l'esport masculí professional i l'esport femení professional forma part d'aquesta malaltia de la societat o d'aquesta cosa que no funciona. I per tant, entenc que per molt que ja estiguin donant diners, amb la quantitat de pasta que tenen les federacions i organismes que dels quals en dubtes perquè són tantes quantitats de diner, considero que des dels organismes estatals han d'impulsar el futbol femení. És que no hi ha... Crec que és una obligació.
És que jo crec que una vegada més han cedit més les jugadores en aquesta negociació sempre, que no pas la Lliga. És una llàstima, però entenc que aquest és el camí, anar reivindicant, anar fent soroll i finalment aconseguir jugar a futbol, que al final és el que volen, i volen fer-ho una mica de professionalitat i de dignitat. Jo crec que és un camí llarg, que encara hi ha molt camp per córrer, perquè ara s'han centrat sobretot en els salaris, però encara queda altres aspectes en els quals necessiten doncs això, una normativa, una legislació que les protegeixi a l'hora de, doncs, de tenir fills, etc. Però bueno, com a mínim començarà a rodar la pilota, que jo crec que forma part de, del que necessita també aquest esport, que és que es visibilitzi, es jugui, la gent s'hi enganxi i que per tant aconsegueixi doncs, generar més expectació i més recursos.
Sí, però a més hem vist campiones del món. S'ha parlat més del Carlos Rubiales, no, que no pas del que van aconseguir, que és una cosa única i que potser no es torna a repetir, perquè és tan difícil tornar a guanyar un Mundial de futbol. No, mireu al llarg de la història, no? Quants equips han repetit, masculins? Molt pocs.
Però jo crec que hi ha, no sé si estan d'acord o no, perquè ho desconec, però a mi em fa l'efecte que una mica ja han assumit que han de capitalitzar aquest èxit esportiu per mirar d'aconseguir avançar en altres drets i avançar la professionalització d'aquest esport.
Sí, però per exemple, jo volia destacar ahir vam viure un acte espectacular al Parlament de Catalunya, la medalla d'or al mèrit esportiu.
De fet, Alexia va dir això. Clar. Aprofitant que estic aquí davant de les autoritats, necessitem més inversió, més recursos. Sí,
sí. Yo creo que el acuerdo es nefasto, es malo. De hecho, los sindicatos, si por ellos hubiera sido, no lo hubieran firmado. Estamos hablando de 21.000 euros de salario mínimo. No sé si os hacéis una idea.
Brut, sí. No es pot viure. No es pot viure ara mateix, sucio. Amb això.
Bueno, hi ha moltes famílies que hi viuen, eh?
Claro, ja. Però
viuen al límit, és que...
Claro, y desde la Liga F se vende como, bueno, es que... Os estamos dando muchísimo ya, cuando realmente, primero, solo se ha negociado el aspecto salarial, como bien decía María, pero eso no significa que la Liga vaya a ser profesional. Ni mucho menos, está muy, 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 muy lejos de la profesionalidad. No hay más que ver los terrenos de juego de muchos campos de fútbol, no hay más que ver cómo hay futbolistas que todavía están obligadas a tener, no uno ni dos, sino varios trabajos para poder pagar un piso a final de mes. No hay más que ver, ya no es que ni siquiera voy a hablar de las diferencias que hay salariales con el fútbol masculino porque es incomparable, pero sí en cuanto a condiciones de desplazamientos, de servicios médicos, de entrenamientos, de millones de cosas. Pero lo que pasa es que hay chicas que están tan mal que se ven incluso con esa necesidad, aprovechan esa necesidad para poder arrancarles un voto a favor. Pero por supuesto los sindicatos ni mucho menos están de acuerdo. Hoy en el periódico entrevistábamos a Amanda Gutiérrez, la presidenta de FUTPRO, y no está de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, lo ven como una especie de... Siempre estamos con lo mismo. Cada año tienes que dar un pequeñito paso para que les vayan haciendo caso e ir mejorando poco a poco. Pero el camino es muy lento.
Però què ens deia el CEO de la Lliga EFA, no? És que de moment Finet Work ja no, perquè ens van fer la pirula l'any passat i estem parlant amb grans marques a veure si trobem un gran patrocinador i entren diners i d'aquests beneficis dels diners podem...
Bueno, pero a mí me gustaría saber cuál es el reparto real de ese dinero que entra en la Lliga EFA. Quiero saber ese reparto. Quiero saber, de ese dinero que reciben, cuánto van a las jugadoras. Me gustaría saberlo.
No, jo el que crec és que el que és imprescindible és que s'ha d'implicar més. Per molt que diguin que posen, insisteixo en el que he dit abans, per molt que diguin que ja posen molt
el del CSD,
jo penso que s'han d'implicar més. S'han d'implicar més i, per tant, nodrim més diners i que vagin, com diu el Paco, a les futbolistes. Perquè és que és la manera d'impulsar la Lliga Femenina Espanyola. És la manera, és que no n'hi ha una altra. Si costa trobar sponsors, que ho puc entendre, perquè costa, perquè no hi ha el retorn que el patrocinador espera, doncs si no hi ha un mecenes que s'hi vulgui implicar d'aquesta manera, doncs has d'implicar el CSD, que injecta diners a molts llocs. Doncs que l'injecta la Lliga Futbol Femení, per incrementar el diner destinat a les futbolistes.
Sí, però s'han de millorar tantes coses, perquè abans amb la Laia també ho dèiem, que si s'han de millorar camps, s'han de millorar instal·lacions, s'han de millorar equips tècnics...
Doncs ajuda els clubs, també...
El CSD va comprometre 22 milions d'euros en 3 temporades pel creixement de la Lliga F des de la temporada passada fins a la que ve.
Que n'incrementi més, entre 22 entre les 3 temporades.
Sí. Jo parlant aquests dies també...
7 milions per temporada.
Amb jugadores, amb entrenadors de la Lliga... Evidentment que les jugadores han de tenir un salari mínim perquè han de poder viure, però també li donaven molta importància que també és necessari un creixement en quant a la professionalització, amb instal·lacions, amb recursos, perquè hi ha molts equips que estan a la Lliga Femenina, a la primera divisió, i que no tenen l'estructura d'un equip professional, que els hi falten moltes coses bàsiques i que això al final t'acaba repercutint a l'hora de competir i d'oferir, per tant, un millor producte. Si tu millores el producte, doncs també segurament més fàcilment et vindrà més gent a veure el cap de setmana, vendràs més ticketing, també hi haurà més interès per part de la televisió, que al final és un peix que es mossega la cua.
És un peix que es mossega la cua, perquè si no tens bones instal·lacions tampoc volen anar bones jugadores, però si no tens bones jugadores tampoc tens com l'excusa per millorar les teves instal·lacions. És que tot... Però ara també... sí, com un pla d'inversió global, més enllà del salari.
La Laia jo crec que es refereix, per exemple, a mètodes de treball, és a dir, el Barça quan ha fet el salt, quan s'hi va implicar el club i va dir, doncs va, nutricionista, clar, preparadors
però
físics...
Però tu no pots fer un pla de treball, tu no pots fer un pla de treball...
Clar, clar.
Però tu no pots fer un pla de treball amb nutricionistes, amb preparadors físics i tal, amb una persona que, com li estàs pagant el que li estàs pagant, necessita tenir una altra feina, ja, que potser és monitora d'esquí de no sé on, m'entens? Ja. Vull dir, necessites que es dediquin exclusivament a allò, perquè si no tu no pots fer un pla de treball de res.
Un dels acords